A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Va pel plantar la càmera a la cruïlla del cable entre el juliol del 2008 i el juny del 2009. Durant tot un any, 36 hores de vídeo, que han acabat en 23 minuts d'una petita peça, com en diuen els professionals del món del vídeo, titulada Calidoscopi 41,2 graus N-1,8 graus est. Les coordenades més o menys aproximades de la cruïlla del cable, perquè és el que es pot veure en aquest reportatge singular de Imma Serra, cineasta gironina que col·labora amb el Festival Internacional de Cinema de Catalunya i que ha rebut el premi TV3 Catalunya, precisament per sortir d'allò que és habitual. Part de la seva actitud atenta i pacient enfront la realitat possiblement va adquirir-la com a ajudant de so durant el rodatge d'un documental titulat El cielo gira, de Mercedes Álvarez. Imma Serra, que té un record inesborrable del llarg temps passat al poble sorià d'Aldea Senyor, convivint amb els seus últims habitants, i va fer les pràctiques del màster de documental de creació de la Universitat de la UPF. I precisament després d'aquesta experiència es va ficar a pensar en aquests Sitges, que era el seu lloc de treball, com a col·laborador del Festival de Cine, li podia, doncs, això, suggerir alguna cosa. En Joan Totosaus ha parlat amb ella i aquesta és la història de Calidoscopi.
Fa unes setmanes es va presentar aquí a Sitges un documental, el documental guanyador del Premi TV3 Catalunya, que té una particularitat. La particularitat és que s'ha filmat i explica la història d'una cantonada de Sitges. El documental es diu 41.2N i 1.8E, i bé, és de la cineasta gironina Imma Serra, que a més col·labora amb el Festival de Cinema de Sitges. Per tant, doncs no deu ser casualitat que aquest documental s'hagi fet aquí. Imma Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Un documental que porta per títol Unes coordenades.
Unes coordenades i calidoscopi 41,2 graus nord, que és la longitud, i 1,8 graus est, que és la latitud, del punt físic on vaig estar enregistrant, doncs, al llarg d'un any aquest petit documental de Sitges.
Doncs comencem pel principi. Quin és aquest punt misteriós?
Doncs aquest punt misteriós és exactament la cruïlla de carrers que hi ha, que es produeix entre el carrer Sant Rossinyol amb Àngel Vidal. Mhm. El carrer que baixa, que és el carrer
Sant
Damià,
Barcelona. Exacte, carrer Sant Damià, carrer Barcelona.
Exacte.
Perquè ens entenguin els sitgetans, la cruïlla del cable.
Exacte. Per si propaganda és la cruïlla del bar del cable.
Ah, això mateix.
I la càmera estava situada, perquè us en feu una idea, just a l'aparador de la carnisseria Fontanals.
D'acord, és a dir que estava a peu de carrer.
Sí, a peu de carrer.
Uh-huh. Aleshores, has dit que això vas estar-ho enregistrant durant un any.
Sí, això vaig començar, doncs, l'estiu del 2008, uh-huh, i no vaig acabar, doncs, fins al juny del 2009. L'últim que vaig arribar a gravar van ser les catifes de flors que es fan el mes de juny.
D'acord, és a dir que això va acabar, la filmació, diguem, del material, va acabar el Corpus de l'any passat.
Exacte.
D'acord. I, a veure, abans d'explicar-nos la tècnica que vas utilitzar o què vas fer exactament, la prèvia és la idea. Com et ve la idea, per què la cruïlla del cable i fins i tot per què Sitges?
A veure, la idea em ve una mica d'aquesta curiositat que tots d'una manera o altra més o menys desenvolupada portem a dins de quan estem observant el nostre entorn, no? Ja siguin persones o ja siguin objectes que ens envolten i les històries que un mateix pues, s'imagina i es construeix en el seu cap. Uh-huh. O sigui, tu mires el món i amb quatre coses que veus ja te construeixes una petita història imaginària. D'acord. Molts cops.
Exacte, és a dir, que encara que no es correspongui amb la realitat.
Sí, allò a partir d'una conversa que pots sentir en el tren o d'unes mirades ja t'imagines, doncs, que aquells dos viatgers potser són germans, que venen d'un enterro, que potser estan tristos i potser la realitat no té res a veure amb el que una persona es pot arribar a imaginar.
Mhm.
I llavors tenia ganes, doncs, de fer un treball així d'observació en el carrer i volia centrar-me en un espai concret. No volia anar donant toms per la vida, sinó ubicar-me en un espai i veure una transformació que hi havia en aquell punt. I vaig escollir Sitges doncs, perquè sí, vaig estar, bueno, porto treballant al Festival de Cinema de Sitges 9 anys i bé, em traslladava cada dia a la vila de Sitges per treballar-hi. I aquesta cruïlla doncs, és un dels espais que més m'agraden de Sitges perquè té molta vida i perquè no es queda amb la imatge turística de Sitges que sempre sol donar, no?
És una cruïlla que algun lloc hem llegit et queia de camí cap a la feina, és a dir, entre l'estació i el Miramar, perquè ens entenguem, oi?
Correcte, sí.
Aleshores, no vas triar el cap de la vila, sinó aquesta cruïlla. No deixa de ser, el que tu comentaves, una cruïlla doncs, molt típica de Sitges, una cruïlla on fins i tot doncs, les festes s'aturen, també, però no és la cruïlla més típica de Sitges.
No, bueno, i a més hi té molta vida de la gent autòctona de Sitges.
Correcte.
O dels habitants que potser no són autòctons, però que ja han acabat venint a viure a Sitges i que ja formen part de la família d'aquest espai, no?
De fet, hi ha moltes... és un potser dels indrets on hi ha encara més botiga tradicional, on es conserva un comerç més tradicional dels que podríem trobar a Sitges. Has comentat doncs, on tenies la càmera, també hi ha la barberia, també hi ha el bar,
sí,
també
sí.
Hi ha diverses botigues en un espai molt petit de doncs això, en aquestes cruïlles que diguem no han canviat de mans i no hi ha hagut renovació i això deu fer també, és possible que això faci que hi hagi més autòcton, això que
sí,
comentaves.
Sí, que la gent s'hi senti més a gust doncs perquè la gent de tota la vida, no?
A partir d'aquí podríem definir, i ara sense cap pedanteria, això com una mena d'experiment sociològic?
Podria ser. No era l'objectiu, però vaja, els antropòlegs urbans o socials podrien llegir aquesta obra com una petita peça que indaga o que pot mirar una mica els costums de la gent. Però vaja, no era la meva voluntat, eh?
D'acord, la teva voluntat era simplement allò, la idea voyeur, podríem dir, la idea de situar allà la càmera i de veure què hi passa per davant.
Sí, deixar-se portar pel que passés i per enregistrar doncs, aquelles seqüències que a mi més m'han fascinat o més m'han atret. No especialment per la seva espectacularitat, a vegades és per la seva senzillesa, però que a mi m'han agradat més.
D'acord, aleshores, això com ho vas enregistrar? És a dir, va ser durant un any...
Primer de tot va ser triar l'emplaçament i un cop escollit doncs, hi vaig anar amb un trípode i vaig fer unes marques al terra, tres puntets, per saber cada dia quan tornava doncs, on havia de col·locar el trípode.
D'acord.
No? Llavors ja sabia l'altura a la que havia de col·locar la càmera i vaig definir el que seria un pla general, un marc, que seria l'espai que jo retrataria. I el que passés fora d'aquell marc, jo, doncs, el meu posicionament va ser... deixar-ho de banda i no incloure-ho a la història.
Per tant, partim d'una base, que la càmera no es mou.
La càmera físicament no es mou, no.
Està sobre... L'únic que potser fa dreta i esquerra i zoom amunt, zoom avall, o tampoc?
Dreta i esquerra no, és a dir, un cop escollit el plano general...
Sí?
El que se m'escapés a la dreta d'aquest plano o a l'esquerra ja quedava fora de la història i vaig ser bastant estricta i no vaig incloure res. Però si succeïa a dins del plano, sí que feia el zoom per tancar el pla i poder seguir de més a prop aquella petita història dins del pla que m'interessés.
Anava a dir, això vol dir moltes hores allà pal plantada davant
sí.
del Fontanals, oi?
Sí, la gent quan em veia passar es pensava que m'havia tornat una mica boja perquè al cap d'un parell de dies m'hi tornaven a trobar i pensant què trobo interessant en aquest espai. Però sí.
I aleshores, quantes hores et van sortir de filmacions?
Doncs tinc exactament 36 hores enregistrades.
36 hores, al llarg d'un any.
Al llarg d'un any.
En moments més o menys planificats? O...
Alguns sí, alguns hi vaig anar intencionadament, com van ser el Carnestoltes, altres improvisats, una mica en funció de la disponibilitat laboral que jo tenia. I ja està, i alguns buscats i amb dificultats que els vaig trobar, per exemple, la seqüència de pluja. Jo volia marcar una mica el pas de les estacions, i en un espai urbà és una mica difícil. Si hi hagués hagut algun element com un arbre que li cauen les fulles, doncs potser hagués estat més evident. Però en aquest espai, com a molt, tenia uns testos de geranis, que sí que es veuen que es perden les flors i que la primavera tornen a sortir, però bé, era difícil veure el pas del temps. Llavors jo estava bastant... Bueno, volia incloure una seqüència de pluja i em va costar molt que plogués i que hi pogués anar. I bé, al final, el maig del 2009... que diuen pel maig cada dia un raig, al final vaig poder venir i va ploure aquell dia.
D'acord. Sí. És a dir que, com a molt, el vestuari dels personatges que anaven passant.
Sí, sí.
I aleshores, un cop tens aquestes 36 hores de filmació, com es munta tot plegat per fer-ne un documental que, a més, doncs, tingui un cert interès?
Doncs en aquest cas el muntatge va ser relativament, bueno, fàcil. Fàcil entre cometes, perquè és un muntatge cronològic. Diguéssim que el primer que està muntat és el primer que vaig enregistrar, i l'últim que està muntat, doncs, correspon a les últimes imatges de l'espai. El difícil va ser una mica escollir amb quines històries ens quedàvem.
D'acord.
Però, bueno... Això és una mica... Vàrem tardar amb la muntadora entre 3 setmanes i un mes, i ens va quedar un muntatge de 23 minuts, que és prou amè i que no es fa pesat, jo crec.
Està muntat perquè la gent, més que res, la gent que no l'ha vist encara, ho entengui. Està muntat allò fent una càmera ràpida, està muntat ensenyant escenes simplement.
No, ensenyant escenes simplement, no hi ha imatge accelerada.
D'acord, és a dir que en aquests 23 minuts se'ns expliquen o se'ns insinuen, perquè explicant o se'ns explica, se'ns insinuen determinades històries.
Sí.
Sí. Que són el que ens comentava l'Imma al principi de l'entrevista, suggerents, és a dir, no sabem exactament el desenvolupament d'aquesta història, sinó que, pel que ens estàs explicant, podem donar o podem tenir una determinada idea en funció del que estem veient.
Sí, i cada espectador pot interpretar-la o llegir-la una mica en funció, doncs, de... el que ell s'imagini.
Què et van dir aquí, Sitges, quan el vas mostrar?
Bé, va ser un èxit rotund, perquè la majoria de la gent que va venir era gent que m'havia estat veient, doncs, això al llarg d'un any, i no sé quina imatge s'havien construït ells del que estava fent jo, però una vegada varen veure la pantalla i sobretot es van veure a si mateixos allà sent els protagonistes, doncs, d'una pel·lícula, els hi va fer molta gràcia i... no sé, van estar molt agraïts per l'obra i sembla que els hi va agradar.
Perquè, evidentment, doncs, no s'explica la història de ningú, però clar, la gent de Sitges que surt deu ser clarament identificable.
Sí, i entre ells, pues, tots es coneixen, sí, sí.
Aleshores, hi ha una cosa clara, això no és un documental amb una narració, això no és un documental que comença i acaba amb una història, sinó que això és un documental d'un gènere que podríem dir mig experimental. És un documental de posar una càmera al carrer i veure què passa davant.
Sí. Per tant, podria dir que és una mica experimental.
Exacte, és a dir que no, la intenció de la Imma no és explicar una història, sinó que la història passi davant de la càmera, simplement.
Sí, i intentar retratar també una mica la transformació d'aquest espai, perquè en definitiva va canviant al llarg del temps.
En només un any.
Sí, en només un any hi varen haver obres, hi van haver pintors, varen plantar una senyal de tràfic, varen treure la senyal de tràfic. És a dir, les parets són com un ressò de la història, de les mini-històries que viu aquesta cantonada i que també es van transformant, però que no deixen de ser l'escenari habitual d'aquest espai.
Exacte, una petita història d'una cantonada que en el fons no deixa de ser un petit exemple de la gran història que és la de cada poble.
Exacte.
Uh-huh. Projectes com aquests, l'EIM, em fa sovint?
Bé, doncs, de tant en tant, aquest és el meu segon projecte, uh-huh. I la idea, doncs, ara ja és emprendre'n un altre.
D'acord, és a dir que, diguem que la bona acollida, fins i tot el que comentàvem al principi, ha rebut també el Premi TV3 Catalunya, és a dir que ha estat un treball guardonat, doncs això hem d'entendre que per la seva creadora doncs és un estímul a l'hora
sí.
de plantejar-se nous reptes.
Totalment. Els premis en general animen el creador i bueno, fan creure, almenys per un temps, que val la pena seguir treballant-hi i que bé, els esforços són ben merescuts després de tot.
Hi ha una pregunta tòpica, ja que l'EIM treballa al Festival de Cinema, el veurem al Festival de Cinema?
No ho crec, no sé si és gaire del gènere del que s'arriba a programar al festival.
Més que res, audiovisual català.
Jo li oferiré a l'Àngel Sala a veure què hi diu.
Més que res, perquè moltes vegades es veuen coses que són una mica més estranyes i venen més de lluny, i que alguna cosa que hem fet aquí a prop doncs sempre pot donar una certa sensació, no? De que...
Sí, estaria bé, jo ho presentaré.
Doncs ja ho saben, aquesta història, aquesta petita història, doncs això, el que hem dit abans, de la cantonada del Cable, que és com tothom ens entendrà, de la cantonada del carrer de la Palma amb Àngel Vidal, plasmada al llarg d'un any en 36 hores i resumida després en 23 minuts per la cineasta gironina Imma Serra. Calidoscopi, que no ho hem dit al principi, Calidoscopi 41.2 nord, 1.8 est, que són les coordenades bàsiques de Sitges, per buscar Sitges a sobre un mapa, doncs això, aquesta cantonada que resumeix la vida que ha passat per davant d'una càmera. Imma Serra, moltíssimes gràcies, moltes felicitats per aquest projecte i pels premis que ha rebut aquest projecte, i molta sort en el futur.
Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Fins aviat.